Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en Cope, el dia en què ens ha deixat la nostra companya de Cope, Paloma Tortajada, una gran professional amb la que hem tingut la sort de compartir micròfons i a la que hem pogut gaudir també com a oients. El nostre record avui va per ella i per la seva veu. És dijous, per tant, ja saben que tenim programa express, però des d'ara fins la una ens donarà temps a repassar tota l'actualitat de les nostres comarques. Seguim amb la ronda d'entrevistes electorals. Avui passarà per aquí el cap de llista per Tarragona d'Esquerra Republicana, Jordi Salvador, i rebrem també a les nostres amigues astronòmiques que venen amb un truc molt interessant. Tot plegat serà fins a la una, abans de les escapades de Cope, així que no perdem ni un minut més.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada és a l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Desapareixen les pluges per les properes hores d'aquest dijous a la província de Tarragona. El cel quedarà molt més serè, tot i que ens acompanyaran alguns núvols. Temperatures amb un lleuger augment. 23 graus a Tortosa, 21 a Reus, 20 al Vendrell, 19 a Tarragona i a Gandesa. El vent bufa del sud i sud-oest moderat. El notarem amb força fins al final del dia. De cara a demà divendres comencem a notar l'efecte de l'anticicló que comença a entrar. Cel pràcticament serè a tota la província de Tarragona, tot i que creixeran alguns núvols per la tarda, descartem totalment les pluges. Temperatures que pugen, 24 graus de màxima tindrem a Tortosa, 23 al Vendrell i a Reus, 22 a Tarragona i 19 a Gandesa. El vent bufarà de component oest força suau, el notarem amb una mica més d'intensitat durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres a aquesta hora.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Tarragona ha tancat el primer trimestre de l'any amb una taxa d'atur del 15,49%, lleugerament per sobre del trimestre anterior. Les comarques de Tarragona, durant els tres primers mesos de l'any, hi ha 59.600 persones aturades. En successos, els Mossos han detingut un veí de Roda de Barà de 59 anys per presumptes abusos sexuals a una menor. Segons fonts properes al cas, a les que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, l'home impartia classes a una acadèmia de repàs d'aquesta població i una de les alumnes va presentar denúncia la setmana passada perquè hauria patit tocaments. L'individu havia rebut més denúncies per fets similars en els darrers anys. Després de prendre-li declaració dimecres, la magistrada de Tarragona l'ha deixat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de compareixer periòdicament al jutge. Segons el Tribunal Superior de Justícia, la magistrada s'inhibirà en els jutjats del Vendrell perquè Roda de Barà depèn d'aquest partit judicial. Avui sabem també que el nadó presumptament maltractat a Montblanc ha rebut l'alta mèdica de l'Hospital Joan 23. El menor va ser hospitalitzat el 13 de febrer per un quadre de vòmits que els pares van atribuir a una possible reacció a un medicament. Les proves, però, van confirmar que patia lesions compatibles amb maltractaments, una hemorràgia cerebral i altres lesions internes. El centre va activar els protocols, els Mossos van arrestar pare i mare, que són veïns de Montblanc, i el jutge ha enviat la parella a presó per delictes de lesions i violència física habitual en l'àmbit de la llar. La DGAIA té la tutela del nadó, que aleshores tot just tenia un mes. La xifra del matí són els 50 milions d'euros que l'Agència Tributària de Catalunya ha recaptat a Tarragona en els primers 19 mesos des de la seva implantació al territori, atès més de 39.600 persones, als 6 punts d'atenció que té a la demarcació. La secretària d'Hisenda de la Generalitat i presidenta de l'Agència Tributària és Marta Espasa.
El principal impost on hi ha més tràmits és el que fa referència a l'impost sobre transmissions patrimonials. L'agència està preparada i té les bases per poder assumir qualsevol impost que s'aprovi pel Parlament de Catalunya. Això no...
Des de l'organisme s'ajudarà a fer la declaració de la renda a tots els ciutadans que ho desitgin de manera gratuïta a partir del 9 de maig. Serà el segon any en el que es presta aquest servei.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I canviem d'assumpte. El col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat per càrrecs electes de la comarca, defensa la compatibilitat d'un futur industrial amb el desenvolupament d'altres sectors com el turisme o l'agricultura. En un comunicat, donen suport al dipòsit de residus industrials no perillosos i al centre de valorització que es construeix a Ribarroja d'Ebre. Demanen a la Generalitat que defineixi com a industrialització preferent els eixos Ascó, Flix, Ribarroja i Mora d'Ebre i també Mora la Nova i Tivissa. Exigeixen, a més, al govern central un pla d'inversions per fomentar i captar l'economia productiva abans que tanquin les centrals nuclears. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, és membre del col·lectiu i explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
El que volem fer és un crit als inversors de que som els garants de la seguretat jurídica. Els garants de que quan vingui algú o altre a instal·lar les seves empreses aquí a contractar gent de casa nostra, serem els que vetllarem perquè si avui se'ls diu que sí, demà se'ls continuï dient que sí i passat demà se'ls continuï dient que sí. Per tant, crec que s'ha de tenir la valentia de mantindre els teus postulats, de mantindre les teves postures, sempre i quan siguin les millors per la comarca de la Ribera d'Ebre i no...
I encara parlant de medi ambient, la plataforma en defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora exigeix a la Generalitat que assumeixin els costos d'aturar la implantació de 3 nous parcs eòlics a la comarca, a Batea, Vilalba dels Arcs i a la Pobla de Massaluca, indemnitzant, si cal, les empreses adjudicatàries dels projectes. En 10 anys només s'han tramitat 3 noves centrals a Catalunya, una quarta ha començat també els tràmits a la Fatarella i totes són a la Terra Alta. Xavier Fortunyó és portaveu de la plataforma.
Si la llei se deroga és perquè no està funcionant. I si no està funcionant tot el que porta de bracet aquesta llei, hauria de quedar també, s'hauria de paralitzar. I per tant, la nostra demanda no és altra que demanar la paralització d'aquestes 3 centrals. Demanem ja des d'aquí, formalment a la Generalitat, que el que ha de fer prevaldre és l'interès de tota una comunitat com és la Terra Alta.
I una bona notícia, Reus ha rebut gairebé un 40% més de turistes aquesta Setmana Santa. Prop de 5.000 persones han visitat els diferents espais turístics oberts entre el 15 i el 22 d'abril. L'espai d'interpretació d'Antoni Gaudí i la Casa Navàs s'han disparat, especialment bones xifres en aquesta darrera, que amb la nova proposta de visites ha crescut de 200 i escaig fins a les més de 1.200. L'espai modernista del pavelló dels distingits al Pere Mata també ha crescut en nombre de visites, un 13% més. Arribarem a 2:15 amb les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim Las enfermeras, lo mejor valorado de los hospitales. Al Reus Digital destaquen aquesta hora que 6 exjugadors del Reus han cobrat els sous de tota la temporada. I al Tarragona Digital llegim que més de 30 pobles tarragonins ja saben qui serà l'alcalde. Només hi ha una llista. Al diari més, en portada, 646 candidatures concorren a les eleccions del 26 de maig a Tarragona. I al Tarragona 21 diuen que el tanatori de Tarragona posa en marxa tallers d'orientació al dol. Amb això arribem a 2:15, un minut per la publicitat i continuem.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una isla desierta. Palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno esta noche en Telecinco.
¿Dónde buscarías la belleza? ¿En un libro? ¿En un maquillaje? ¿Madrugando para correr? ¿Está en lo que comes? Hay muchas respuestas y sabes dónde empezar a buscarlas. Porque hasta el 12 de mayo, comprando 2 o más productos, tienes hasta un 15% de descuento en perfumería, cosmética y para farmacia. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim amb les entrevistes dedicades en aquesta campanya electoral de cara al 28 d'abril. Estan passant per aquí els caps de llista de totes les formacions polítiques amb representació ara mateix a l'arc parlamentari. Evidentment, són eleccions generals, ja ho sabem, però també les volem mirar en clau local, des de Tarragona. Ens acompanya avui el cap de llista d'Esquerra Republicana per Tarragona, el Jordi Salvador. Jordi, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te per aquí. Hem de dir que hi ha hagut aquí una mica de problema d'agenda i hem hagut de fer l'entrevista per telèfon, però que depèn que vinguis un dia a l'estudi, Jordi?
Seria això, t'ho dono per fet.
Escolta'm, aquesta campanya electoral, que és molt intensa, us ha coincidit amb Setmana Santa, amb Sant Jordi també,
sí,
us ha jugat en contra una mica, tots plegats, això o no?
No, penso que... A més, que darrerament jo diria que portem 3 anys de campanya contínua, no?
Sí.
I això és una més, perquè en 3 anys ja portem les terceres eleccions. Jo em presento en 3 anys, si sí. Vols, si va ràpid això.
Déu-n'hi-do. La veritat és que, com que ens queiem amb Sant Jordi, tot i que ja ha passat, nosaltres ho allarguem tot el mes d'abril, el Sant Jordi, al programa, us ho hem demanat, per cert, felicitats, que tenim vuitada. Us hem demanat als candidats que ens recomaneu un llibre. El Jordi ha triat El siglo de la revolución, una història del mundo, de 1914 a 2017. És un assaig de Josep Fontana, el tenim publicat amb crítica. Per què aquesta tria, Jordi?
Doncs primer tot perquè de Josep Fontana és per mi l'historiador, bueno, que pot descansar ja des de fa poc, però és l'historiador més important que hem tingut en els últims 50 anys a Catalunya. I una persona rigorosa, una persona que tot el que diu està molt ben fonamentat, i concretament aquest títol perquè ens serveix per fer memòria de moltes coses, concretament en el tema dels drets socials i els drets laborals, que a l'època daurada han estat només 30-40 anys a Europa, aquí menys, perquè va tindre la dictadura, i crec que l'hauria de llegir tothom per veure que els drets socials, els drets laborals, molts drets que ara donem per fets, doncs són una anècdota a la història, no? Uh-huh. Tot en el segle XX i segle XXI, perquè abans no existien, abans de la Segona Guerra Mundial no existien, i a poc a poc s'estem perdent. Penso que és d'obligada lectura, un llibre molt recomanable, la veritat. Uh-huh.
Has triat fets reals, història, no una novel·la de ficció en aquest cas. Estem davant d'unes eleccions que poden suposar un abans i un després al nostre país?
Jo penso que estem vivint ja, no només aquestes, sinó que estem vivint uns anys que ja estan marcant un abans i un després d'un país. Jo penso que la cosa va començar ja fa temps, però els últims anys s'ha accelerat i, evidentment, estem vivint una partida que encara no s'ha acabat. Aquesta és la veritat. Penso que en el tema de, concretament a Catalunya, les relacions amb l'estat espanyol i fins i tot entre catalans, doncs és un tema que és història. I al mateix temps, el que deia abans, la pèrdua de drets socials, de drets laborals, de drets civils o de llibertats que pensàvem que mai estarien qüestionades una altra vegada, doncs ho estan i les estem perdent.
Uh-huh. Fontana, en aquest assaig, parla de la importància de conèixer, no?, la història, aquest coneixement que és tan necessari, sí. Comença a les aules, a l'escola. Jordi, m'agradaria parlar de propostes vostres en matèria d'ensenyament, que és el que proposa Esquerra Republicana.
Bueno, hi ha dos tipus, no? El primer de tot, l'ensenyament és una... Com més a prop estigui del lloc on se viu, millor, perquè l'ensenyament és una cosa que té d'estar arrelada a la societat. Llavors, penso que hi ha hagut des de l'Estat moltes vegades la intenció d'invair competències de la Generalitat i fins i tot algunes dels municipis. Dit això, una societat sense educació, sense recerca, sense innovació, és una societat que no pot triomfar de cap manera. I com a assignatures pendents, a part del respecte del que diuen els professionals de l'educació, que són els que en saben, i alguns els qüestionen, fa molta gràcia quan els acusen d'adoctrinament, no? És una falta de respecte absolut a uns professionals impecables, a unes universitats que formen molt bons professionals, a uns inspectors, a uns directors de centre. Però si parléssim d'educació en majúscules, també una de les grans convidades i que nosaltres portem al programa com a principal cosa a millorar seria la formació professional. No? Mm-hmm. Pensem que la formació professional és una de les assignatures pendents, jo diria, en els últims 40 anys, ja us dic, perquè no s'ha fet cap llei absolutament bona de la formació professional amb també una partida pressupostària important. La formació professional i pràctiques van lligades a la mà, i sense una partida pressupostària important, doncs això no serveix per res.
Uh-huh. Un pas previ, evidentment, a l'entrada al mercat laboral és aquesta formació. Fontana en parla al llibre, que qualifica la nostra com l'era de la desigualtat. Diu, la causa fundamental que ha llevado a la degradación actual del trabajo ha sido el retroceso de los sindicatos, que deja a los trabajadores en una situación de indefensión total. Què proposa Esquerra Republicana per rebatre aquesta situació d'indefensió dels treballadors?
Nosaltres som republicans, i republicans ve de la paraula res pública, la cosa pública. No? Jo penso que la societat, la gent s'ha d'implicar, i implicar-se hi ha moltes maneres de fer-ho, però si la gent no s'implica, i aquest país en aquest sentit, i a vegades penso que en temes polítics i en temes sindicals, moltíssima gent es queixa, però a l'hora de veritat molta gent fuig del compromís de què significa doncs, millorar els nostres sindicats, implicar-se, defensar els seus drets, o implicar-se fins i tot als consells escolars, o als partits polítics, o a les associacions de veïns. És a dir, que penso que la recuperació de lo públic i entendre lo públic com un deure a preservar és una de les coses més importants que tenim pendents. I això Fontana ho denuncia perfectament. Mm-hmm. Quan els sindicats han estat forts, quan els sindicats han estat formats per la millor gent, doncs hem viscut l'època més daurada de les igualtats, que és que ha anat, ja et deia abans, des de l'any 45 fins als 80 a Europa, i aquí una mica, aquí, a poc ho vam tastar molt poc, no? Però és veritat que vull recordar que els sindicats els formen persones, i aquí moltíssima gent critica, però molt poca gent s'implica. Llavors, la implicació, el compromís, jo crec que és la base d'un bon republicà, no? O una bona republicana.
Uh-huh. Pel que fa a propostes dins el mercat laboral, el vostre programa, un dels primers punts en aquest sentit és derogar la reforma laboral.
Sí, penso que la reforma laboral s'ha demostrat que l'únic que ha portat és misèria i precarietat i facilitat d'acomiadament, pràcticament un acomiadament lliure. Això portaven els programes progressistes, els partits progressistes fa poc en els seus programes, el Partit Socialista s'havia omplert la boca de derogar la reforma laboral, els sindicats han fet tres vagues generals i jo penso que la derogació és immediata. Per què és immediata la derogació? Perquè de cop i volta ens posaria una altra vegada en una situació de negociació col·lectiva que és l'eina principal de repartiment de la riquesa al llarg d'aquest país. No pot ser, per exemple, un dels aspectes de la reforma laboral que un conveni d'empresa sigui superior a un conveni de sector. Per què? Perquè sempre hi haurà una empresa que treballarà per a menys cost. I llavors, això és un dumping cap a la baixa. Sempre anirem retallant cap a la baixa. I fins i tot una empresa que pagui bé els seus treballadors no podrà competir perquè l'altra competirà amb preus més baixos. És a dir, hi ha d'haver una regulació de mínims amb el tema de laborals. Després, el tema, el tema de la subcontratació s'ha abusat moltíssim, el tema de la temporalitat. Tot això està inclòs a la reforma laboral. Jo penso que és que per començar s'hauria de derogar i després, evidentment, si vols, comencem a construir un nou estatut dels treballadors, però amb unes condicions d'igualtat. Si no tornem a aquesta igualtat derogant les reformes laborals, doncs mira, està passant com ara, que portem 3 anys, hem governat el Partit Socialista, per exemple, per 9 mesos, hauria pogut fer per real decret llei drogar alguns dels aspectes més nocius i no ho ha fet, no? I començar sempre costa. Llavors, comencem drogant que la reforma global ja s'ha demostrat que ha sigut dolenta per tots, en tots els aspectes, i a partir d'aquí comencem a construir.
Mm-hmm. També vosaltres esmeteu la possibilitat d'incrementar el salari mínim, que ha estat molt present en campanya, no? Hem anat allò a voltes amb les xifres, i de fet la proposta d'Esquerra Republicana és incrementar-lo fins als 1.200 euros.
Jo penso que a Catalunya és una cosa que hauria de ser ja. I sembla que es pot argumentar. Fins i tot la gent que deia que els 900 euros eren apocalíptics, doncs han passat uns mesos i no ha passat absolutament res. Però és que si anem a l'altre costat, per exemple, si visquéssim a Girona, doncs a pocs quilòmetres hi ha un país de França que el té pràcticament 1.500. I les seves empreses no fan aigua. Al contrari, són en molts casos molt més competitives que les nostres. O Andorra mateix té un salari mínim interprofessional molt més alt. És a dir, que la gent ha d'entendre que si la gent no es guanya la vida, tampoc hi ha consum, ja no solament és per qüestió de justícia social, no? Que hi ha gent que avui dia en aquest país treballa 40 hores i no arriba al final de mes. No solament és de justícia social, fins i tot és bo per l'economia. El que no pot ser és treballar per malviure o per seguir sent pobres. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, tot això queda lligat a un sistema i un model productiu que sigui realment pugui crear aquests salaris alts. I això és una altra de les assignatures pendents dels governs que han tingut a Espanya i que, malauradament, penso que seguirem tenint.
El vostre programa també es parla de treballar per eliminar aquesta bretxa salarial de gènere. Les dones, de fet, són protagonistes d'una part important del programa, aquesta lluita contra la violència de gènere, d'empoderar les dones. Parleu. Quines propostes porteu al Congreso per aconseguir això?
D'entrada, és que el problema és que tinguem de portar propostes, no? Perquè això ja és tan elemental. És a dir, igual feina, igual salari, això ja hauria de ser així. I els hàndicaps culturals, sobretot amb el tema que va lligat a l'embaràs, haurien d'estar, doncs, bueno, s'haurien d'intentar solventar amb una manera que sigui, doncs, reduir la possibilitat que es produeixin desigualtats en el present i en el futur en forma de pensions. Llavors, d'entrada, per nosaltres és una màxima, penso que hauria de ser compartida per tothom, igual feina, igual salari, igual feina, igual condicions de treball. I després aquells hàndicaps que venen derivats, sobretot de la conciliació de vida familiar i laboral, evidentment, si pot ser, eliminar-los, però mentre això no sigui així, doncs s'ha de compensar d'alguna manera perquè realment doncs això no existeixi. Perquè, de fet, és un endarreriment que no es pot suportar.
Has dit una paraula ara que és clau, bé, següent tema, pensions. Jo crec que a la ciutadania ens costa entendre que no s'hagi pogut arribar a un acord en aquesta matèria. Què ha passat i què proposeu en matèria de pensions?
El tema de pensions, nosaltres al Pacte de Toledo, i es pot tirar de meroteca, som els qui més hem defensat els drets dels pensionistes. Fins i tot alguns que s'omplen la boca no han derogat la llei de pensions del 2013 del Partit Popular, que és la que fa que qualsevol dia pues, tornem a l'índex de la revalorització del 0,25% només. Les pensions haurien d'estar sempre revaloritzades perquè si no es trenca el pacte social. I les pensions pensions es poden pagar. Esquerra Republicana ha presentat el Pacte de Toledo que anualment 23.700 milions d'euros surten de la caixa de tots, de la caixa de la Seguretat Social, de la caixa dels cotitzants, per pagar partides que no haurien de ser pagades amb cotitzacions, amb les nostres cotitzacions, sinó que haurien de sortir de pressupostos de l'Estat. Sí, de fet, i això quasi necessitaríem un programa especial
sí, per
de
això,
pensions,
sí.
per explicar que és una fal·làcia que el sistema de pensions no tingui dèficit. L'estan fent arribar amb dèficit, però evidentment es poden pagar les pensions, el que passa que a algú li interessa fer veure que això no funciona. I de totes maneres, sí que és veritat que com menys treball qualificat tinguem, com tinguem un model productiu més nefast, més difícil serà pagar-les. Però crec que ningú parla de que l'estat espanyol està tan malament que potser no es pot pagar a l'exèrcit o a les armes. En canvi, resulta que les coses més fonamentals de la gent estan en dèficit. Quina casualitat, no? En fi, això hauria molt que parlar, però d'entrada vull animar la gent que el sistema de pensions públic està garantit sempre i quan els partits que estiguin al capdavant el defensin.
Vosaltres, de fet, el que proposeu és blindar aquest sistema de revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC, no? O sigui, que això es reguli per llei, que ara no ho està.
De fet, bé, diem que reguli per llei perquè sembla que no està clar, però constitucional, aquests que s'omplen la boca de Constitució, l'article 50 ja ho diu, l'Estat fa un contracte social, és que tu poses uns diners, aquest salari diferit, i després l'has de recuperar, revaloritzar. Malauradament, encara perquè quedi més clar, doncs, si voleu, encara ho ficarem en forma de llei. Però no caldria, de fet, simplement caldria complir el que diu la pròpia Constitució, que alguns omplen la boca, segons quins aspectes, però pels altres sempre s'oblida. I és així, a veure, les pensions, és que no hauria de debat aquí. Nosaltres posem un salari diferit que hem de recuperar revaloritzat, i a partir d'aquí el govern ha fet tot el que calgui i treure d'on sigui, perquè això es compleixi.
Obro el capítol d'empresa, Jordi, al programa d'Esquerra sí. Republicana llegim que proposeu vetllar pel model català de comerç i la defensa de la llei d'horaris comercials per evitar la liberalització total del sector.
Sí. A veure, amb el tema, nosaltres hem de pensar que la gent, l'important per la gent és que es guanyi bé la vida i que sigui feliç. Jo penso que això és irrenunciable. I ha de ser feliç tothom, no només alguns. Nosaltres pensem que per molts més hores obertes un comerç o més dies oberts no es gasta més si tothom compleix aquesta llei. I els diners són els mateixos. Si un té 10, es pot comprar dilluns, es pot comprar dimarts i el diumenge potser pot descansar tothom. Jo penso que és important, també és important, en algunes zones especials, pel que sigui, però penso que és important que la gran majoria de la gent doncs, pugui també disfrutar de la seva família, de la seva conciliació familiar i laboral, perquè ja t'ho dic, el que no compres avui ho pots comprar demà si et fa falta i no perdràs consum, perquè els diners no s'evaporen, els diners estan allà i no hi ha més diners per més hores que cobris. En canvi, sí, la gent pot ser més feliç. I número dos, nosaltres som un país que sabem que sempre hem apostat per la petita i mitjana empresa i pel nostre comerç. Nosaltres no som el partit que defensa els interessos de les multinacionals, perquè qualsevol cosa que guanyi un comerç o una petita i mitjana empresa, sabem que sí, que paga tributs aquí, que els seus treballadors estan ben pagats, comprant en la peixateria, la camiseria, comprant sabates, comprant aquí, i es quedarà aquí. La qual cosa vol dir que el que serà un diner sempre productiu. Les multinacionals ja sabem com funciona la seva fiscalitat, i amb la seva enginyeria financera pues, paga molt menys impostos que els treballadors o els petits i mitjans empresaris o els autònoms, i bueno, nosaltres, hi ha altra gent que defensa altres models, però nosaltres defensem el model del petit comerç, del comerç de proximitat, del que està lligat als barris, a les ciutats, i no som de multinacionals, la veritat.
També, en aquest capítol, parleu d'acabar amb les invasions competencials en matèria de turisme. Aquí, les comarques de Tarragona, això interessa especialment. El turisme és una gran font d'ingressos aquí a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En quin sentit sí. va aquesta proposta?
Bueno, aquesta proposta és, evidentment, és el que dèiem abans. No? Que és un país, si no tinguéssim un estat en contra, doncs hi ha dos pilars fonamentals. Un és la indústria, que llavors, doncs, en parlem, i l'altre és el turisme, no? Perquè hi hagi turisme de mobilitat, per exemple, l'aeroport de Reus no s'entén com no obri 24 hores, no? O que sigui tan limitat. L'aeroport de Reus hauria de ser tranquil·lament un aeroport pues, homologable, o sigui, hauria de ser una pista més de l'aeroport de Barcelona, com ho ha aconseguit el de Girona, per d'una manera. No? I això és qüestió simplement de voluntat política. Allà no s'obre més tard de les 10 perquè no es vol. Mm. I, en canvi, podria ser. És el tema, és a dir, és simplement molt senzill, es tracta de que l'administració, es tracta de que l'Estat en aquestes competències que té, pues, compleixi les necessitats perquè tingui un retorn econòmic en forma de treball i en forma de feina. I això ni en turisme ni en indústria ho està fent, no? altra cosa que és important és evitar el que deia abans, lligat a la forma laboral. És important també que la gent es guanyi bé la vida, perquè si són grans grups empresarials els que venen aquí i paguen el seu conveni d'empresa i ho van subcontratant i cada vegada la gent cobra menys, cobra menys, cobra menys i són fixos discontinus, etcètera, etcètera, això tampoc és riquesa. La riquesa també és volàtil. Llavors s'ha d'arribar a un equilibri en el qual pues, es pugui, la gent que visqui el turisme pugui viure bé també del turisme. I això vol dir tota la indústria auxiliar, vol dir pensar el turisme com una, com un, com una manera de guanyar diners, però bueno, guanyar diners per tothom, no només per alguns.
M'estic quedant sense temps, m'agradaria parlar de temes també que afecten especialment a les comarques de Tarragona. Vosaltres porteu al programa la modificació del pla hidrològic de l'Ebre per garantir els cabals ecològics en aquesta zona. És un tema que, a més, especialment a les Terres de l'Ebre, preocupa i molt.
És fonamental. Les Terres de l'Ebre tenen un paradís que impressionant i per tot això gira al voltant de l'Ebre, des del punt de vista de l'agricultura, des del punt de vista del turisme, des del punt de vista ecològic, de tot plegat. El riu allà, com diuen sempre, el riu és vida, no? I aquest riu s'ha d'animar, perquè les Terres de l'Ebre, que sempre estan molt maltractades, si ja no tenen indústria, que penso que s'haurien de reindustrialitzar també, sobretot lligada al sector agroalimentari, que penso que allò és un paradís des d'aquest punt de vista, si tinguessin les ajudes energètiques, de mobilitat, però l'altra font de riquesa és el riu, perquè el riu allà és la seva vida en tot, no? Des del punt de vista gastronòmic, des del punt de vista... Però llavors, si no arriben sediments, el delta tira enrere, i si no hi ha cap dels suficients, doncs no podrà ser fluvial aquest riu, que seria, podria ser un altre molt interessant, que pogués un riu que pogués arribar fins a Tortosa. De que hi ha moltíssimes coses que fer i aquest riu s'ha de mimar, perquè si els rius es mimen, els rius es moren. I en aquest cas, si aquest riu es mor, es mor el territori.
Jordi, són ja uns quants anys els que portes al Congreso fent feina. Hi ha algun projecte concret que tu t'haguessis marcat a l'arribar a Madrid que s'hagi materialitzat i que diguis, ostres, doncs estic content d'haver fet aquesta feina?
Malauradament, pocs. Perquè realment, ja t'ho dic, tenim un estat que també amb temps podria demostrar que és un estat que bueno, ja som una minoria i és una altra manera d'entendre, jo diria, el país, l'economia i tot plegat, no? Però si una cosa estic content és el tema de les xarxes tancades, que significa que va baratit per la indústria química, i això vol dir molta riquesa del territori, o sigui, va baratit el consum d'electricitat un 30% més baix. I això sense Esquerra Republicana i negociant a canvi la transició energètica amb la ministra d'Indústria i Energia, etcètera, etcètera, no ho haguéssim aconseguit. I això és una de les coses que em sento més orgullós, però també em sento molt orgullós d'haver donat un cop de mà en el tema d'indústries o de sectors que estaven en vagues o mobilitzacions i en problemes com el dels estibadors, que s'ha aconseguit desencallar, i aquí Esquerra Republicana ha tingut un paper molt important. És a dir, que sí que hi ha cosetes que hem anat fent, però és veritat que tal com està muntat aquest estat, que és un estat que es va més en contra d'aquest territori que a favor, doncs ha faltat moltíssimes coses que, bueno, si us expliqués, ja portem més de 200 intervencions parlamentàries i totes aquestes eren propostes. O, per exemple, en esmenes a pressupostos hem presentat, a l'anterior hem presentat més de 1.000 esmenes, no es van acceptar ni una. És a dir, que és un estat que, la veritat, per això volem ser republicans i perquè volem crear una república aquí, no?
Si aconseguiu, diumenge estem ja a poques hores del dia de la votació, Si aconseguiu revalidar la confiança en la gent, mantenir aquest escó, quins objectius té Jordi i Salvador per Tarragona al principi, als primers llocs de la llista?
D'entrada penso que aquesta vegada podem donar una campanada i penso que tot Catalunya i les comarques de Tarragona es poden tenir de groc. La qual cosa és un missatge molt important, no? per la Catalunya, per Espanya, per Europa i pel món. Per què? Perquè que Catalunya es tenyeixi de groc, un partit que es diu Esquerra, que porta les sigles republicanes i que a més és sobiranista, doncs és una manera de dir, senyors, és contra Catalunya, contra la seva gent no es pot anar. I és una manera de dir, o es posem les piles per canviar això, o aquí estem, i ja us ho dic ja abans, no donarem xecs en blanc. La governabilitat d'Espanya també depèn de la governabilitat que podem donar nosaltres allí. I si això no canvia, doncs mira, doncs seguirem amb aquesta inestabilitat política. Però no serà perquè nosaltres no ens oferim el diàleg, sinó serà perquè els altres s'aixequen d'una taula a la primera manifestació ultra que es fa, no?
Hi ha algun, suposo que evidentment això ho veurem el dia 29, però no sé si hi ha algun escenari que seria doncs el més favorable per Esquerra Republicana a partir del dia 29, perquè, com dieu, les portes estan obertes al diàleg.
Jo penso que el millor escenari per poder pressionar tothom és que Catalunya es tenyeixi de groc. això dona un missatge molt potent. És a dir, malgrat la repressió, malgrat tindre presos polítics, malgrat tindre una gran desavantatge pressupostària amb els pressupostos dels partits, amb els mitjans de comunicació, malgrat tot, els aparells de l'Estat haver-se posat en marxa en contra d'aquesta revolta que estem fent a Catalunya, malgrat tot, doncs una vegada més a les urnes guanyem. I aquesta victòria doncs és un missatge de dir, senyors, no es pot anar contra això. O se senten a la taula d'una vegada, o bueno, doncs continuarem així, i arribarà un dia que tornarem a estar obligats a desobeir. Això és així.
El Jordi Salvador, el cap de llista d'Esquerra Republicana per Tarragona, ha triat en recomana el llibre El ciclo de la revolució, una història del mundo de 1914 a 2017, de Josep Fontana. Josep Fontana deia que el mundo no canviarà solo. Així que, Jordi, doncs diumenge suposo que la crida és a tothom a les urnes, no?
Exacte. Si el mundo no, ja, jo crec que acabes de triar una gran frase, no? El mundo no canviarà solo, i tu pots fer que canviï una mica, no?
Molt bé, doncs Jordi, un plaer. Gràcies per haver estat amb nosaltres i per parlar de propostes concretes. T'ho agraeixo molt. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vols descobrir el món de la nàutica? Vine a la 12a Fira Marítima de la Costa Daurada. Del 3 al 5 de maig i gaudeix de tota mena d'activitats nàutiques en família. T'obrim les portes al mar. Recorda, el cap de setmana del 3 al 5 de maig, el teu lloc és a la Fira Marítima de la Costa Daurada, a Cambrils. T'hi esperem.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Buenos días, Mónica. Soy Nuria Ortínez, chef de Amigas Tronómicas. Si vais a la floristería y compráis unas florecitas, unas rosas de estas de pitiminí, de estas chiquititas, llegáis a casa, las deshojáis, las ponéis en un plato, ponéis los pétalos de rosa pequeñitos en un plato untado con un pelín de aceite, muy poquito aceite, y ponéis los pétalos mojaditos con el aceite en el plato. Lo metéis en el microondas durante un minuto. Y veréis que cuando sacáis el plato, las hojas se han quedado como deshidratadas. Esto puede quedar muy bien para cualquier plato que hagáis durante ese día tan especial de San Jordi, como por ejemplo en el postre. Aunque pongáis un flan de estos comprados en el supermercado, o sea, sin que sea casero ni nada, un flan normal y corriente. Ponéis el flan, pero por encima le echáis 3 o 4 pétalos de rosa de estos deshidratados y os aseguro que vamos, tenéis un día de San Jordi estupendo y que os va a encantar. Ya lo veréis.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Clar que sí. Moltes gràcies, Núria, d'Amigastronòmiques. El dia de Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi, el cap de setmana de Sant Jordi, el dia que vulguin, el que sigui, aquí en aquesta vida, senyores i senyors, s'ha de celebrar tot el que es pugui.
En Coppel puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación Cope y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona. Under my skin, I've got you deep
in the heart of me, so deep in... Pràcticament 2 minuts per arribar al punt de la una i arribarem a música. Avui sona Ella Fitzgerald perquè tal dia com avui de 1917 naixia a Virgínia. I tried so not to... Han sentit ara, no?, el nostre compte de Twitter, el que ens poden seguir, @copetarragona, i qui està pendent de Twitter tota l'estona aquí al programa, perquè li demanem a la nostra companya, l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com tenim avui el Twitter? Està la cosa animada o no?
Doncs hi ha varietat, eh?
Sí, hi ha varietat?
Sí, sí. Bueno, el primer trending que trobem més destacat seria el de Paloma Tortajada.
Sí, senyora.
La periodista companya de COPE, sí, no, amor, sí, als 49 anys després d'una llarga enfermetat. I
la veritat és que és una llàstima que sigui trending topic, per això ens ha deixat avui, ho dèiem també en començar, ho portem explicant tot el matí a COPE, ens ha deixat als 49 anys la Paloma, gran companya, la que hem pogut, tenim la sort de dir que ha sigut companya de micròfons i que l'hem pogut gaudir molts anys com a oients, així que el nostre record avui una altra vegada, Paloma Tortajada. Què
també
més? Què més?
Trobem un hashtag de 25 d'abril perquè avui fa 45 anys, el 1974, va ser la revolució dels clavells i va posar fi a una dictadura salazarista de 40 anys de dictadura.
Sí, 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 25 d'abril.
I a Portugal, i avui és trending topic també el 25 d'abril. També trobem un altre hashtag que és trending topic, que és el paro, perquè bueno, ha sortit que ha pujat l'atur en 49.900 persones al primer trimestre. Llavors ja el PP també ha llançat un hashtag de paro Sánchez.
Dades d'atur en plena campanya política.
Sí, sí, sí.
Bé, increïble. Molt ràpid,
molt
l'últim.
Ràpid. Bueno, tenim un de política també, de Joe Biden, anuncia la seva candidatura a 2020 per la presidència dels Estats Units.
Carai.
Que va ser exvicepresident de Barack Obama.
Sí, senyor. Mare de Déu, l'any vinent és eleccions als Estats Units. No sé com acabarem. Gràcies, Estefania, i gràcies a vostès. Els deixo ja amb les notícies. Fins demà.